Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Posem fil a l'agulla a l'actualitat política. Del cert, ara ho comentàvem a micro tancat, i és que cada cop que ens acompanya en Josep Maria Martí, cronista parlamentari i director del programa Parlament a TV3, sempre ve amb una imputació o sempre ve amb una investigació en marxa. Vull dir, és arriba vostè i sempre ens porta, en fi, com la bona nova o, en aquest cas, la notícia al voltant d'Oleguer Pujol. Abans de res, Josep Maria Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa. Bona tarda, Josep Maria. Bé, comencem parlant del cas Pujol. Avui li ha tocat el torn a Oleguer Pujol, que és imputat. Ara mateix està fent... Sí, sí, està a la comissaria de la Verneda, està detingut, està declarant. Els Pujol formen part, diguéssim, de l'estratègia de l'Estat espanyol per, en aquest cas, no sé si en el cas de l'Oleguer, no sé si en el cas de Jordi Pujol i Soleil, formen part de l'estratègia de desestabilitzar la Unió pel que fa a la consulta, bueno, consulta ja no sé exactament com se l'ha de dir, perquè se li ha canviat el nom ara, del 9 de novembre.
Aquest acte participatiu.
Correcte.
Procés.
S'ha d'anar en compte, perquè si no hi haurà... Diran que és un acte administratiu i ràpidament ho recorreran. Bé, són sumaris diferents, són jutges diferents, són protagonistes diferents, hi ha un comú denominador, tots es diuen Pujol, un Pujol Soleil, els altres Pujol Ferrusola, però és evident que, com a mínim en el cas de l'expresident, de Jordi Pujol Soleil, sí que hi ha una relació claríssima, 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 i només cal mirar els timings, quan avança més un tema, quan surt, per exemple, l'última que ha sortit, lo de Liechtenstein, home, això el diari El Mundo fa dues o tres setmanes ho havia publicat, i sense mà ho va publicar, i aquí es va quedar el tema. En canvi, ahir i abans d'ahir, va sortir amb gran alarde tipogràfic, que es podria dir. A veure, hem de tenir en compte una cosa. Els jutges són absolutament autònoms. Uh-huh. Els jutges té cadascú el seu criteri. Avui la instrucció...
Bueno, això que són autònoms, senyor Martí, perdoni que li digui, són autònoms respecte a què?
No, en els seus jutjats són els seus. Ells apliquen la llei segons el seu criteri. Però no reben ordres... Poden rebre alguna insinuació, però actuen al seu aire de forma bastant, bastant clara els jutges. No es pot dir el mateix dels fiscals. Dels fiscals no, perquè els fiscals, això és com l'exèrcit dels fiscals. Els fiscals depenen del fiscal territorial i després del fiscal general de l'Estat. Qui nomena el fiscal general de l'Estat?
El govern, directament.
Uh-huh. I la policia exactament igual. La policia, a veure, si és un moment de flagrant delicte, evidentment ha d'actuar i fa bé d'actuar la policia, totes les policies, eh? Però és evident que en el que les investigacions, aquests documents de l'UDEF que apareixen, desapareixen i tal, bé, la policia també, de qui depèn la policia?
Del govern.
Del ministre de l'Interior, del Jorge Fernández Díaz.
Por supuesto.
I és el govern, també. Aleshores, aquí sí que hi ha una possibilitat de que hi hagi uns tempos. Jo dic la possibilitat, no ho puc afirmar, m'agradaria molt d'afirmar-ho, això, però és evident que s'han donat aquestes circumstàncies. I aleshores, aquest cap de setmana sí que em van explicar una cosa que unes persones molt, molt, molt vinculades a Madrid, que em sembla que val la pena explicar-les. Hi ha una cosa que a Madrid fa autèntic pànic, que és, amb el tema del procés, és el tema de la unitat d'acció aquí a Catalunya, unitat política i unitat de la societat civil. Això de la societat civil és el que és una desintonia en relació amb tots els processos anteriors, perquè és nou, no havia passat mai. No hi ha precedents i a Catalunya, i em sembla que n'hi ha pocs a nivell mundial que tingui, en aquest cas és Òmnium, l'Assemblea, l'Associació de Municipis per la Independència. La societat civil té un protagonisme brutal, com es va veure diumenge passat a la plaça Catalunya, on es van reunir 100,000 persones amb una convocatòria pràcticament de 48 hores. Bé, doncs a Madrid... Alfredo Pérez Rubalcaba. La història comença amb Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, quan ja havia deixat de ser líder del PSOE, fa uns mesos es va trobar a Madrid amb unes persones d'aquí de Barcelona que coneixia i tenia confiança. La primera pregunta, hombre, Alfredo, ¿cómo estás? La primera resposta que et fan tots els polítics quan porten uns mesos que han deixat el càrrec. Estic relaxat, ja era hora, ho havia d'haver fet abans. Això no falla. La segona pregunta... Home, nosaltres som catalans, esteu espantats amb el tema del procés? literal, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por, temor, a Madrid només hem tingut un dia. I els hi va dir la data de memòria. 30 de setembre del 2005. Què va passar aquell dia? Va ser el dia que es va votar l'Estatut de Miravet, l'Estatut que va promoure sí. Pasqual Maragall, aquell estatut que després va quedar absolutament... En fi, és l'origen de tot el problema actual.
Alfonso Guerra, recordem sí. aquella frase, nos vamos cepillado.
Doncs, aquell dia, va dir Rubalcaba, aquell dia vam veure al Parlament de Catalunya que només hi havia 3 diputats, perquè Ciutadans en aquell moment només tenia 3 diputats, Robles, Domingo i Albert Rivera, que no van cantar els segadors, que no van votar en contra, es van mantenir la seva posició. Perquè fins i tot el Partit Popular, que en aquell moment encapçalava Piqué en aquella operació de catalanització del Partit Popular, va votar 2 parts d'aquell estatut. Curiosament, una d'elles és la part institucional, que és la que, curiosament, vista en perspectiva, que és la que blinda, la que blindava institucions d'estat per Catalunya, tipus síndic de greuges, les delegacions a l'estranger, etc. Esclar, això a Madrid, quan van veure que tots, excepte els 3 diputats de Ciutadans, en aquell moment era pràcticament residual, que tots els grups tenien una unitat d'acció, votaven, a més, amb una alegria a la cara i cantant els segadors al final, etc. I fins i tot el PP, la meitat o més de la meitat de l'Estatut, també el votava a favor, aquell dia es van espantar de veritat. Això els hi va dir Alfredo Pérez Rubalcaba en els meus interlocutors. I aleshores, ràpidament ens vam trucar, PP i PSOE, a Madrid si t'has de trucar és PP i PSOE. I vam dir, bé, doncs ens hem de repartir i reaccionar ràpid per trencar aquesta unitat.
Veus? Fixa't.
I van trucar.
Oh, i tant, el Zapatero va trucar, va fins que se'n va sortir de portar l'Artur Mas allà, aquella famosa reunió que tants problemes ha portat, primer l'Artur Mas i el procés, el PP ràpidament...
Artur Mas, en aquella reunió amb Zapatero, va pactar la retallada de l'Estatut a canvi d'obligar a que, en aquest cas, hi haguessin noves eleccions a Catalunya?
Aquell dia... Segons...
Aquella fotografia d'Artur Mas que es dona la mà amb Zapatero que havien arribat a un acord?
Sí, sí. Aquell dia, en allà, segons... Jo li vaig preguntar un dia, a soles, a l'Artur Mas, i aquell dia, allà, pel que sembla, o pel que es diu, o pel que em van dir, el que va arribar... O sigui, hi havia una sèrie de punts en aquell estatut que es veia que eren complicats. Aquí es van aprovar. I van passar els serveis jurídics al Parlament de Catalunya, però es veia que era complicat, constitucionalment parlant, que passés... Bàsicament hi havia un, que era la relació... bilateral entre Catalunya i l'Estat, perquè això era el tema de les sobiranies, que estem en el mateix punt encara, era reconèixer una sobirania a Catalunya i no el que diuen ara i l'esperit aquest de que la sobirania pertany a tota la població, a tot el poble espanyol. Bé, doncs aquest punt i algun altre eren molt difícils que passessin. Aleshores, segons sembla, o segons se'ns diu, Artur Mas i Zapatero li diu, això no passarà, i si comencem a obrir i a tallar, a part d'això, no passaran altres coses. I aleshores, segons sembla, doncs Artur Mas diu, bé, doncs aquest punt i aquest el rebaixa una mica, amb la paraula de Zapatero, de que si pactem tu i jo unes certes rebaixes, la resta ho passarem sencer. I l'Artur Mas s'ho creu. I Zapatero l'enganya.
És una encerrona.
L'enganya. És cert que Artur Mas pacta...
Ara estaria bé saber la versió de Zapatero.
Oh, no, bueno, esclar, sí, però no el tenim
aquí. No el tenim. En tot cas, ja el tocarem.
És cert que...
I te la dirà de veritat.
En política hi ha moltes veritats. Hi ha la versió d'Artur Mas i la versió de Zapatero. M'agradaria conèixer-la, també, veure què és el que hi diu. Perquè, clar, hi ha l'altra versió que et diuen que és Artur Mas el que vol pactar una convocatòria d'eleccions anticipades i aleshores és el que sabia retallar l'Estatut.
Jo ja he dit també. Que la versió de la font és ell
no,
mateix.
No, vull dir que hi ha versions...
A mi m'ho va dir ell quan no era president, però estava a l'oposició.
Sí, ara, ens el creurem.
Jo no hi era, ja, clar.
Tot i que hi ha, en fi, hi ha, en política tot és relatiu.
Tot és relatiu.
Per això dic, aleshores, ells pacten, sí. Què passarà? I Zapatero què fa?
No, Zapatero pacta amb Mas i Esquartier, després no compleix, després parla amb Alfonso Guerra, se suposa, i diu, escolta, aquí és el cepillo, el ribot, però que passi amb escreix.
Mira, el recordem.
Lo cepillamos como un carpintero durante la comisión.
Sí. Passa pel Senat, on tornen a retallar-ho, passa per totes les cambres possibles i per tots els filtres.
I aleshores és quan ens fan votar, no?
Ens fan votar, el que queda.
El que queda. No, ho dic per recopilar la pel·lícula, perquè ja no ens en recordem massa de tot aquell procés de l'Estatut, que també hi va arribar un moment que ja n'estàvem saturats.
Sí.
Es va votar l'Estatut... El que quedava, que era ridícul. Es va aprovar, la ciutadania va aprovar l'Estatut, i aleshores és quan el PP l'impugna i el porta al Constitucional.
I allà... I Rajoy anava pels pobles d'Espanya demanant firmes contra Catalunya. Dient això.
Contra l'Estatut.
No, deia contra Catalunya, eh? Ho deia.
Bueno, no ho sé, jo...
Deia contra Catalunya.
És possible, és possible. I aleshores és quan es porta al Constitucional i allà ja queda...
I ve la gran retallada.
Ja queda trossejat com si l'haguessin passat per la màquina de...
I el país treu aquella fotografia demolidora, la vigília, que tothom preocupat, aquí, allà, a Madrid, a Barcelona, tothom pendent, el servei jurídic i tal, i veus els tres o quatre magistrats del Suprem, a la que s'havien anat a la Maestranza a veure les corrides a la Fèria d'Abril, perquè això allà amb els puros i tal. A més, no tenien entrades de pagament, senyor Marcelí. Estaven a les llotges de convidats. I és clar, aleshores la última retallada és el que provoca la primera manifestació, que va ser el 10 de juliol del 2010.
Per tant, Rubalcaba, el que li va preocupar, el moment més preocupa és aquest.
A tothom a Madrid.
Per tant, ara no els hi preocupa.
Ara, fa un parell de mesos, que és quan va tenir lloc aquesta reunió, aquesta trobada gairebé casual a Madrid, no estaven tan preocupats, però sí que és evident, i llavors anem a l'inici de la nostra conversa, és evident que, ja que els havia fallat Jordi Pujol, el cas Pujol, perquè no sortís bé la V-baixa, no varen aturar la mobilització, veient la unitat, aquesta unitat tan atípica, perquè el David Fernández, per exemple, m'ho deia, diu, cada vegada que em truquen una tele de Madrid, una ràdio de Madrid, em diuen, però vostès que són gairebé antisistema i que són d'extrema esquerra, com poden anar del bracet amb Convergència? I el David Fernández em deia, jo els hi contesto, doncs vostès s'haurien d'adonar compte que si aconseguim això, que Unió, per exemple, Unió, i nosaltres anem del bracet en aquest tema, per la consulta, això vol dir que aquí hi ha un problema i vostès no el detecten. Doncs bé, què passa? Que com que els hi preocupa i han vist que s'ha tornat a refer molt la unitat, o s'havia tornat a refer molt la unitat, consideren, ja per això també m'ho han dit en aquest dinar del cap de setmana important, em van dir, doncs ara es anirà el tema de pujar el pare, repeteixo, els fills...
Pujar el pare.
Aniran traient de forma oportuna per fer que sigui molt difícil a les bases d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa i de la CUP, que acceptin que els seus líders pactin amb Convergència, dient, home, un partit tan tacat per la corrupció, nosaltres no sé si hi hauríem d'anar. L'objectiu, segons em diuen, és trencar la unitat.
I això, senyor Martí, qui ho pensa? És a dir, aquestes estratègies de... Ara anem a treure tota la porqueria que... No, vostè... Li preocupa, diu Martí?
No, però... bueno, però... Ja t'ho contesto jo, perquè ho dic, perquè reposi una mica.
Perquè és que el Josep Maria Martí ve per...
No, però que reposi.
Qui hi ha darrere de tota aquesta maquinària d'anar pensant... Ara, això podria ser el CSIP? Bueno, el CNI, en aquest cas.
El CNI, segons m'han dit, el que fa és una gran tasca de recopilació i ordenació de dades de moltes coses d'aquí a Barcelona. El CNI executa el que li diuen. Són militars, bàsicament, militars i guàrdies civils, hi ha bastants, i alguns col·laboradors que no són ni militars ni guàrdies civils, però executen el que els mana el govern, també depenen del govern. Home, és evident que sempre hi ha un... A part de les FAES, que és una fàbrica d'idees, però em sembla que en aquest cas no van per aquí, són molt més viscerals i pensen altres coses... Home, tots els governs, la cúpula principal, que normalment això sempre depèn de vicepresidència. Ja a l'època d'en Franco era el Carrero Blanco el que controlava aquests temes. Ara suposo que... No, suposo no, segur que orgànicament depèn de la Soraya Sáenz de Santa Maria, i aleshores hi ha una cúpula de persones, l'altre dia parlàvem de tota la brigada aquella d'advocats de l'Estat, etc. Hi ha gent... Els caps de gabinet són aquests que estan situats en el segon nivell, no són el ministre ni el secretari d'Estat. Són els subsecretaris, directors generals, que són els que pensen, i a Madrid, encara que a vegades sembla que prenen decisions equivocades, hi ha gent que pensa. I un dels que pensa, per exemple, bastant, no sé si sempre encertadament o no, és el cap de gabinet, que és català, el Jorge Moragas, per exemple, aquest és un dels assessors a qui Rajoy em consta que li fa cas.
I que en aquest cas no va fer cas Víctor Álvarez. Avui si més no va quedar plasmat en unes converses que vam poder veure en el WhatsApp.
Jo que érem molt amics.
Avui el ministre de Justícia, Rafael Català, ha dit que si es fa una consulta amb urnes, a col·legis i amb una administració donant suport al procés, això estarà fora del que pot fer la Generalitat i podria tenir alguns elements de frau. I Mariano Rajoy ha llançat aquest missatge des de la ciutat belga de Bruges.
Respetar ese ordenamiento, el Estado de Derecho y las normas de convivencia que nos hemos dado es un requisito esencial de la democracia frente al que no caben astucias, ni atajos, ni añagazas.
Busca añagazas, que és una, añagazas, és una paraula que m'ha agradat avui, que l'ha incorporat Mariano Rajoy. Li pregunto, vostè creu que acabaran impugnant aquesta consulta? No,
procés consulta.
Bueno, sí, consulta. Sí. Consulta vis.
Aquesta mena de consulta, sí. Aquest procés participatiu.
Això.
A veure, tot acte administratiu és susceptible de ser impugnat, tot. En aquí, en el moment que hi va haver la marxa enrere de la consulta que s'havia previst i anunciat, etc., aquell famós dilluns que es va trencar aquell consens, perquè legalment era impossible i veies que ho prohibirien tot, aleshores, clar, jo crec que vam fer una vegada més una lectura equivocada i molt triomfalista a Madrid. Ja hem guanyat, mira, havien passat hores i Mariano Rajoy ja deia és una notícia excel·lente, etc.
Correcte.
Ens hem carregat la consulta, ja no hi consulta, tal i qual. Aleshores, aquí es va començar l'astúcia, com es vulgui, aquí es va trencar la unitat, perquè aquí la clau és la unitat. Es trenca la unitat, aleshores es van cremant etapes i es veu que, bé, bueno, doncs farem una consulta, la desvirtuen, en diuen que és una consulta, efectivament no és una consulta vinculant, és una consulta una mica de segona divisió o de segona B, això està clar. Però el cas és que la gent s'hi comença a enganxar. Hi ha voluntaris a dojo. La societat civil, estem el mateix, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana...
I donen suport a canvi d'eleccions.
Als municipis, sí, però...
Sí, sí.
Ara el timing no és fins al dia 9. I això comença a agafar volada. Els anuncis fan primer allò que el negre ens van prohibir, després ara ja comença, busquem voluntaris, no s'implica funcionaris que podien ser els sancionats. I, esclar, i ara a Madrid veuen dues coses... que es comença a refer la unitat d'altra vegada i que, clar, perquè aquí ara és allò que... Sí, primer tothom, no, amb aquesta consulta no, però no hi juguem, però ara resulta que tothom s'hi va afegint. Tots, tots els partits, tothom. I esclar, i ara Madrid diuen, home, i si això els hi surt molt bé? I si han tornat a refer la unitat? I estaran en aquest moment de dubte. Però si ho suspenen, crec que cometran un greu error des dels seus interessos i faran un bon favor al procés, perquè això encara dinamitzarà més, la societat.
Passa que els partits han tingut que fer marxa enrere perquè, en aquest cas, l'Assemblea Nacional i Òmnium han donat suport a la consulta i, aleshores, per no quedar enrere, els partits que hi estaven en contra han tingut que canviar el pas i ara vendre'ns el discurs de que ara sí. Ara estan... anem a donar suport a la consulta i ara anem a donar a recolzar la consulta quan en el primer moment havien trencat tots la papereta.
I en aquests moments...
Però ara tots venen al discurs per què? Perquè hem vist que, caram, tu...
Quedàvem fora de la foto.
Quedem foros de la fotografia de l'ANC i de l'Òmnium, amb la força que té ara mateix el moviment social i civil.
Exacte. I ara tornem, si em permets, Toni, en el que dèiem fa uns instants, quan hem començat aquest tema. La unitat. Es refà la unitat i és quan a Madrid tornes a escoltar comences a escoltar, sí. I l'Alicia Sánchez Camacho també, els primers moviments i les primeres declaracions, estem a punt d'impugnar-ho, que tal i que qual, com fa 15 dies.
Alicia Sánchez Camacho, avui.
Doncs depèn del que faci el senyor Artur Mas i dels errors que cometin, i de que se'ls vegi que estan actuant en frau de llei. Depèn d'això, cada dia se'ls veu una cosa més. Que avui coneguem que la vicepresidenta diu que el dia 8 o 7 es signarà un decret de convocatòria, és evident que si s'assigna aquest decret de convocatòria estarem davant d'un referèndum substitutiu i, per tant, d'un simulacre d'un referèndum il·legal.
Mm-hmm. Sí, sí, ha canviat el discurs. El discurs fins ara era que... hi havia no es donava importància aquest procés, sí, consultiu,
que era una botifarrada, van arribar a dir botifarrada.
Però ara suposo que, clar, hem vist que la cosa comença a tornar en sèrio, doncs, bueno, doncs, potser haurem de tornar, en fi, a fer alguna cosa.
Volíeu saber què significava añagaza, no?
Añagaza
vol dir medio que se emplea con habilidad y astucia para engañar o conseguir algo. És a dir, sinònim d'artimanya.
Artimanya.
Pues una paraula més que sabem. Añagaza.
Añagaza.
Per què diu vostè, senyor Martí, que passi el que passi, tant si es pot votar o com si no es pot votar, Artur Mas sortirà guanyant, sortirà reforçat?
Bé, poden passar tres coses. Poden passar que s'anuli que s'impugni la consulta, aleshores ell, políticament, que estava fa poc temps, estava en una situació molt complicada, políticament ell sempre pot dir, jo, inclús amb un moment de dubte dels meus companys de viatge que em deixen sol, jo continuo amb aquesta idea, però no hi ha manera, i sóc una nova víctima, amb la qual de cara a encapçalar aquesta possible o probable, candidatura unitària, ell s'ho reforça perquè ho ha intentat fins al final i li han tornat a suspendre i ara l'acompanyen, però hi ha hagut una estona que fins i tot...
Sí, l'ha deixat sol. Sí, sí.
Vale. Això és una possibilitat. Les altres dues possibilitats són si continua avançant aquest tema, la convocatòria es fa unes hores abans, no hi ha temps d'impugnar el que sigui, i realment el dia 9 hi ha urnes, paperetes i gent votant. Com que no hi ha tants col·legis com en unes eleccions normals, lògicament hi haurà cues.
Sí.
Això és la fotografia que sortirà a totes les teles i a totes les ràdios, no la fotografia, però s'explicarà. A totes les teles i diaris del món i els digitals sortiran les fotografies, els Catalan People Vote, etc. Esclar, ara això pot passar, i aquí poden passar dues coses. Que realment la participació sigui fluixeta vol dir, no sé, 800.000, un milió de persones, que ja és molta gent, però això realment aquí, bé, trencaria els esquemes, però ja no només d'Artur Mas, sinó de tothom. Això és molt difícil que passi, ja s'està veient, i aleshores el més probable que passi és això, que es voti. Avui l'alcalde de Girona em sembla que posava la xifra de 2 milions. Uh-huh. Bé, sí, si voten 2 milions i mig de persones, és una barbaritat, és una passada. Perquè és una cosa que no és vinculant, no és, és una participació elevadíssima. Esclar, aleshores, què dirà si es produeix aquest tema Artur Mas? Molt fàcil. Jo vaig prometre urnes el dia 9. Hi ha hagut urnes, paperetes i votació el dia 9. No era la que havíem dit, però és una. Uh-huh. I era l'única possible, una mica el tema aquell del Zapatero i de l'Estatut, sí, abans. Era l'única possible perquè ens ho deixessin fer. Aleshores, si el poble, si la participació és molt considerable, si el poble i tothom ho demana, home, demana eleccions, ell se sentirà legitimat per dir, jo encapçalo altra vegada.
Ell convocarà eleccions?
Segons com vagi el dia 9. Jo he elegit l'últim dia...
Si va bé?
Si va molt bé... Si va molt bé, jo crec que ho ha de convocar.
I si no va massa bé?
Llavors, gairebé també. Gairebé també, perquè és que queda llavors... Queda,
però aleshores aquest tiquet del que es parla segons quins àmbits de Convergència i Unió amb un recolzament parlamentari del Partit Socialista per acabar la legislatura, això és una pura especulació o hi ha alguna cosa?
Home, ja Iceta s'ofereix amb una certa reiteració.
Sí.
I això li encantaria, a Madrid els encantaria això. Però, i a Convergència, o sigui, a Artur Mas, si continués amb la fórmula de Convergència i Unió, jo vaig dir l'última vegada que vam venir aquí, vam discrepar una mica, si continués amb aquest target, li interessaria no fer-les de seguida, perquè ara Convergència i Unió no guanya cap
per
elecció.
Per això li dic, que sí. No sigui que prefereixi, mirant en aquest cas per Convergència i Unió, allargar les eleccions.
És que això difícilment es repetirà. Ja es veu que durant Lleida Unió, difícilment, però impossible, durant Lleida tornarà a encapçalar la candidatura a Madrid... Aleshores, ens trobem en una situació que Artur Mas sap que si es veu obligat a fer eleccions, i hi ha poques sortides perquè no les faci aviat, abans de les municipals, o sigui, gener-febrer, amb Convergència i Unió no hi pot anar perquè les perdria.
I amb qui anirà?
No, aleshores la gran solució és això que ara es parla ja, el partit del president, a més, marcar distàncies amb el tema de Jordi Pujol.
Però el partit del president, disculpi, qui integra aquest partit del president?
A veure, no, el partit continua sent Convergència Democràtica de Catalunya, però sí que el Pinyol, no, el que li deien el Pinyol abans, el nucli dur d'Artur Mas, ara Convergència, la cúpula que marca el pas i que dona les idees i directrius i etcètera, que fa poc, per cert, es van reunir en secret, però t'acabes entrant sempre a Poblet, fa 15 dies, un cap de setmana, són, bàsicament, aquests líders territorials, gent de 40 anys, més o menys de 40, 45, 38, molts d'ells alcaldes, els altres no, són persones molt ben vistes en el seu territori i que no estan en absolut implicats en cap mala peça, mala gestió, etc. l'alcalde de Girona, l'alcalde de Mataró, Joan Mora, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, l'alcalde de Tortosa... Són persones, i a la Catalunya interior n'hi ha moltes. Els 7 anys que van estar a l'oposició, varen...
Vol dir que seria, aquests serien els que es presentarien a les eleccions.
Evidentment, evidentment.
No una candidatura del partit del president aglutinant també Esquerra i...
També, l'ideal seria això. Però, esclar, Esquerra, què passa?
Sí, Esquerra veu que... Esquerra permetrà que Artur Mas, lideri aquesta candidatura?
Si el Artur Mas fos víctima, per una actuació de l'Estat, fos víctima com a conseqüència de la convocatòria d'aquest procés participatiu del dia 9 de novembre, aleshores Esquerra tindrà molt difícil no donar-li suport. Tindrà molt difícil.
I aquest darrerament, aquest mal humor...
I si surt molt bé, també ho tindrà difícil. Sí.
Aquest últimament, aquest, diríem, mal humor o aquesta... Aquest punt discrepant d'Oriol Junqueras, si aprofundim, a on radica? A on està?
Home, a veure, estem parlant de política, i la política, és clar, sí, és país, però també és política.
Passa política que... vol dir partidisme.
Evident, una mica, sí, clar.
Per tant, ell
considera... Una mica de gelosia?
Per una banda, es comenta que hi ha pogut haver una mica això, perquè han estat dos anys fent una tasca que era el govern qui donava la cara, el govern Artur Mas. Sí. I amb les retallades aquesta cara li aplaudien negativament i, esclar, i Esquerra donava suport parlamentari però no es solucionava.
No donava la cara.
Això ara, darrerament, pel que sigui, pel procés, pel lideratge, pel que sigui, després de l'estiu, Artur Mas veu que està molt ben rebut per tot, allà on va. L'altre dia m'explicàvem, anar amb un cine amb la dona, bueno, tothom es va aixecar a aplaudir-lo, va a actes de sindicalistes, va a actes de sindicalistes, l'aplaudeixen, va a actes d'empresaris, l'aplaudeixen, això no passava abans, i ara li passa. Esclar, llavors ara Junqueras diu...
Engelosits.
No, tampoc no crec que sigui la paraula, però diu, home, haurem de canviar d'estratègia, perquè, esclar, ara ja no ens va bé. D'altra banda, és evident que totes les enquestes donen, en aquests moments, que Esquerra, guanya, no per majoria absoluta, però que Esquerra estaria guanyaria. Per davant, guanyaria. Mm. Esclar, anar darrere d'una llista de segons de l'Artur Mas quan totes les enquestes duren guanyador, clar. Home, també és una cosa difícil clar. De
pair. Sí, no? per això.
Difícil de pair.
Mm. Per això dic que veurem si hi haurà en aquest partit del president si entraria o no Esquerra Republicana.
No, el tercer factor seria societat civil, i és clar, aquí es parla de molts noms, no per sortir, ja són, les llistes són de 135, els diputats que s'escullen són 135, però és clar, cada partit posa els 10, 15, 20, 50 primers, que són la gent política. Però aleshores, en els llocs de farciment, podríem dir de suport, però de prestigi, aquí pot anar això de la societat civil... Uh-huh. Escolta,
famosos, gent coneguda.
Exacte, es parla de Guardiola, es parla... Sí.
Però a quina llista?
La del president.
Bueno, si hi hagués una llista...
A Guardiola aniria la del president.
No, a veure, es parla, jo no anuncio...
Es parla
de...
Se dice ser Guardiola, se comenta.
Exacte, també es parla... Si això ho deia el García, també, també ho deia... no ho deia, també el Lluís Llach, es diu, gent, sindicalistes, líders empresarials...
Per no sortir,
per donar prestigi. Ja,
però a llistes diferents... O aquesta no, llista.
La gran il·lusió d'Artur Mas és fer una llista única. Amb un... Perquè ho té difícil. Que la primera part siguin gent dels líders dels diversos partits i allò, per donar prestigi a la llista, escriptors,
noms,
Sánchez Pinyols, gent d'aquesta... No per actuar de diputats, per donar prestigi.
Sí.
Ara això, noi, això és una utopia. No sé si s'aconseguirà
això. Bueno, ja ho veurem.
El dia 9... És clau,
El dia 9...
De fet, mira que tothom s'hi ha afegit el dia 9, ara.
Bueno,
tothom,
sí, no, tothom. Primer, però també ha estat a partir de la mobilització de la ANC i d'Òmnium. Aquí hi ha hagut també un...
Ja et dic que la paraula clau del dia, o d'aquests moments, és la unitat.
Unitat
aquí posa nerviosos a Madrid, i en aquí aconsegueix més coses, potser, de la que es pensen els propis dirigents.
Josep Maria Martí, com sempre un plaer, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Cronista parlamentari, director del programa Parlament i amb un llibre que des d'aquí sempre recomanem, Presidents de prop. El proper president, qui creu que serà? Ho dic per marcar-lo de prop i anar preparant l'afegit del llibre.
És complicadíssim.
És complicat.
Sí. Complicat.
Però això amb això vol dir que Artur Mas repetiria?
Ell ho voldria. Aquí
donem per fet que repetirà, però ell va dir que feia la consulta i tocava el 2.
Que culminava el procés, va dir.
Eh?
Culminava el procés, va dir. I culminar el procés...
Bueno, jo recordo que...
Sí, culminar el procés. Sí? Segur. Estava jo al Parlament aquell dia. Culminar el procés vol dir, es fa la consulta i després s'obre un... Fins i tot Escòcia es havia donat un termini de 18 mesos per pactar-ho tot. És a dir, no és allò de dir, inclús amb una declaració unilateral d'independència, no és a dir, l'endemà ja som independents. No, s'han de pactar moltes coses.
Però no en fa de ningú, no poden fer 2 anys Junqueras, 2 anys Mas de president?
I tant.
Impossible, no té precedents, això.
Això hi ha molts ajuntaments que ho fan.
Ajuntaments
que fan 2 anys junts, sí, alcalde...
Sí, però la Generalitat, el govern central, no.
Disculpeu, perquè em demana pas a Toni Muñoz, en aquest cas des de la Verneda. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, quina és l'última hora?
Doncs que Oleguer Pujol ha quedat en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar davant la policia aquí a la comissaria de la Verneda i ja ha sortit a bord del cotxe del seu advocat, Cristóbal Martell. Per tant, s'acaba... aquest dia intens pel que fa a Oleguer Pujol, que hem deixat l'última connexió, que se l'havien emportat de casa seva, detingut amb el cotxe de la policia espanyola i anaven cap a la Verneda. Ara som aquí a la Verneda i ja podem dir doncs, que ha sortit en llibertat, s'ha negat a declarar, diu que en tot cas si ha de dir alguna cosa ho farà davant del jutge però no pas davant de la policia, i per tant doncs ara el que sabem és que ha quedat en llibertat amb càrrecs i a l'espera doncs, que el jutge Santiago Pedraz, que recordem és qui dirigeix tota aquesta operació, doncs el citi a declarar properament com a imputat, recordem, per 2 delictes, un de blanqueig de capitals i un altre de frau a Hisenda.
En aquest cas l'advocat Cristóbal, no?
Cristóbal Martell,
haurem de marxar d'aquest edifici, eh?
Sí, ja si porta un dia porta tots els
escolta,
clients que té.
Mira,
sí que
el cas Neymar el porta Martell. El cas Messi el porta Martell.
Núñez,
el
no?
cas Núñez el porta Martell. El cas Pujol tots els casos Pujol els porta Martell.
Bustos.
El cas Mercury, també, Mercury, Martell. El cas Bustos, Martell.
Álvaro Lapuerta.
Álvaro Lapuerta, Martell.
El cas Urdangarín.
En aquest cas, Urdangarín no porta l'Iñaki, no. Sinó porta la Infanta.
Ell el que porta és el gerent de l'Institut NOS. Mm. Sí, el primer que va confessar quan es va tancar la instrucció, el que va confessar és el que...
Que t'home ha comprat l'edifici, però és que estic convençut. Haurem d'anar ja a l'Hospitalet com fan les diferents conselleries de la Generalitat, que avui explicaven a TV3, que se'n van totes a preus més econòmics, se'n van totes a l'Hospitalet, haurem d'anar cap allà, perquè aquest home necessitarà tot l'edifici.
I tant.
La minuta, què deu costar una minuta del Cristo? Vostè ho sap, senyor Martí, o no?
Aquesta és la gran qüestió,
Hosti, això és per investigar, Què val una minuta del Cristóbal Martell?
El miércoles te lo cuento.
Bueno, el Barça va dir, ara no recordo la xifra, però que portava gastat amb advocats milers i milers de... més de 200 o 300 mil euros, Vull dir que les minutes són barates.
Normalment, quan les xifres que es fan servir són molt altes, normalment hi ha un percentatge segons el resultat. Molts advocats ho fan així, no sé com ho fa ell.
Bueno, en tot cas, un dia ja l'he pregut, el trobem per aquí la...
Digue-li.
Jo per això un dia vaig veure per aquí la planta, entrant a l'edifici, vaig veure Javier de la Rosa i vaig dir, calla, que ens ve a portar un regal i es veu que anava a veure el Martell. Perquè també és l'advocat que porta Javier de la Rosa. Per tant, de lo bueno a lo mejor... en aquest edifici. Home, vaig veure mirant, dic, deuen a RAC1, aquest home estava allà mirant, mirava allò la nomenclatura, saps?
És que fa poc que està aquí, abans estava allà a Pau Clar, al costat del col·legi.
Jo no l'he vist mai, no l'he vist mai. Es veu que dissimula, es veu que entra disfressat i no... Sí, no direm on... Escolta, però vull dir que sí, que és el que corre per aquí.
Abans sí que es deixava veure més, ara sí que... I a vegades baixava a fumar i estava a la planta baixa.
Ah, sí?
Fumant. Sí,
què dius ara?
Sí.
Doncs no l'he vist mai, és que no l'he vist mai.
És que vaves.
Sí, jo sé que me l'he trobat moltes vegades. El que sí que és veritat que últimament, com que porta tots els casos mediàtics de corrupció...
Sempre
hi ha moltes càmeres que l'esperen a la porta i per això ja no baixa ni a fumar.
Bueno, amb els calés que deu estar facturant ja deu muntat un despatx amb un xuclador de...
extractor de fums.
Amb un extractor de fums, perquè clar, el que no li cal li baixar, obre la finestra i fuma
i
ja està.
I tant. Ves que no seran grandes aquestes plantes.
Sí. Quina feinada, si Cristóbal Martell, jo només penso, em poso en la seva pell i ja estic...
No, Déu-mos en reguard.
Estressat.
Déu-mos en reguard.
Senyor Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Toni Muñoz, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1.